Un de cada tres catalans té problemes per dormir sempre i a l'estiu l'alteració encara s'accentua més i això es considera un risc per la salut. La medicina de família és l'àmbit on més es veuen i més es tracten aquests problemes que, segons un estudi fet a Catalunya, afecten més a la dona que als homes i, sobretot, als majors de 65 anys.
Els tres tipus de problemes referits són la dificultat per conciliar el son, per dormir les hores necessàries que haurien de ser entre 7 i 9 o desvetllar-se prematurament. Els professionals de l'atenció primària recorden que els medicaments per dormir només s'han de fer servir de manera puntual, sota prescripció, i que cal prendre altres mesures per regular el son.
Les hi preguntem avui a l'Info Migdia al doctor Jesús Pujol, que és metge de família i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la societat científica que ha presentat aquest estudi. Molt bon dia, senyor Pujol.
Bon dia a tots.
Ens sorprèn que el 33% de la població digui que té insomni o alteracions del son. És aquest un problema del segle XXI o sempre ha estat així?
Possiblement, com que ara disposem de maneres de preguntar als pacients, o tenim oportunitat de preguntar a més persones sobre els seus problemes de salut, perquè els sistemes sanitaris arriben a la totalitat de la població, arribem a conèixer que un terç aproximadament en algun moment de la seva vida ha tingut problemes per dormir. Aquest és el tipus de problema que se'n diu insomni de curta durada o insomni agut, que potser és el que se'n diu més al tipus de problema per dormir que podem tenir durant l'estiu. Si miréssim en el fons quin tipus de persona que té problema per dormir compleix els criteris diagnòstics que marquen les societats científiques del son, potser aquest 30% es reduiria aproximadament un 6%.
Què provocaria aquests problemes del son? I jo li preguntaria si això és una malaltia en si mateixa o és el símptoma d'una altra malaltia?
De la gent que té problemes...
Que té insomni, sí.
Com heu dit al començament, per conciliar el son, mantenir-lo, o s'aixequen més aviat del que volien, n'hi ha un percentatge important que li succeeix això degut a altres problemes, no? Els més habituals, per exemple, el dolor, no? Les persones que tenen dolor també el perceben durant la nit i això impedeix que dormin bé. O les persones que prenen determinats medicaments, per exemple, els diurètics, que obliguen a la persona a aixecar-se a la nit per fer una micció. O les persones que tenen problemes de pròstata, o les persones que tenen problemes de respiració, o fins i tot les persones fumadores, que durant la nit també perceben aquesta sensació d'addicció, de mono a la nicotina i necessiten despertar-se per fumar una cigarreta.
I aquest llistat també podríem afegir els problemes quan la gent té problemes més personals o més problemes psicològics,
exactament.
No?
Sí,
que també
aquest tema dels problemes, per exemple, quan estem preparant un examen, una prova, o hem perdut un familiar, per exemple, o tenim problemes financers, sobretot a l'arribar a final de mes, podem experimentar aquests problemes per dormir, que són atribuïbles a una circumstància social, val? I aquests problemes s'encadirien dins de la classificació que nosaltres fem de problemes d'insomni, com d'insomni de curta durada. En aquest insomni de curta durada, normalment, si no, estimem que si és un problema que s'ha de poder solucionar, o almenys, si bé no solucionar, si assumir per la persona, en un plaç que voltaria les 3 setmanes. Durant aquestes 3 setmanes és el període màxim que podem nosaltres utilitzar els medicaments tranquil·litzants tradicionals que tots coneixerem, no? Es poden dir marques, Orfidal, Loctamid, tots els medicaments que són benzodiazepines, que té el seu nom tècnic, que indueixen al son, no es poden utilitzar més enllà d'aquestes 2-3 setmanes. Utilitzar-les més d'aquest temps indueix addicció. I després, tot el que nosaltres recomanem a les persones que tenen problemes per dormir, siguin quines siguin, és la revisió dels seus hàbits o de les activitats rutinàries que fan abans d'anar a dormir, en el sentit que el son, al cap i a la fi, és un hàbit de les persones, com ho és el menjar, com ho és l'esport, i per tant, mantenir un cert equilibri dins d'aquest hàbit, és una certa rutina, dins d'aquest hàbit és el que ha de ser que la persona dormi millor.
Què hauríem de dir que està prohibit fer abans d'anar a dormir? Menjars copiosos?
Exactament. Sí, aquestes coses prohibides, no? Que sembla que els metges sempre tinguem aquesta fama d'inquisidors, de prohibidors, però bueno, per dir-ho, per explicar-ho fàcilment, seria això. Dins del que es reconeix a nivell general, a nivell global, com a hàbits saludables per preparar-se per dormir, doncs estarien tots aquests, no? Per exemple, no és molt adequat fer menjars copiosos i especialment especiats, no? Que portin picants, etc., abans d'anar a dormir. O sigui, es recomana que si nosaltres tenim problemes per dormir, que sopem almenys 2 hores abans d'anar a dormir. Que no beguem alcohol, tampoc, immediatament abans d'anar a dormir. I, evidentment, tampoc cafè. I si pot ser, doncs que no sobrepassem la quantitat de 6 cafès al dia. Tot i que això del cafè és una mica individual, no? Hi ha individus que tenen molta sensibilitat al que és l'estímul de la cafeïna, i altres persones que no tant, però 6 cafès seria més o menys la mitjana que marcaria el límit de cafè i de begudes amb cafeïna que nosaltres se'ns recomanaria prendre. I després...
Sí?
Digues.
No, digui, perdoni.
Sí, una altra de les coses que tampoc es recomana fer són exercici físic. L'exercici físic és positiu, però seria important evitar fer-lo més enllà de les 7 de la tarda, si ens anem a dormir aproximadament a les 10. I una altra cosa que ens ha aparegut en els últims anys que també hem de recomanar no fer és manipular els telèfons mòbils, les tauletes, etc., just abans d'anar a dormir, tant per l'excitació que suposa doncs, llegir notícies, missatges i el seu contingut, pot impedir que nosaltres entrem a dormir en termes de relaxació, com també per la llum blava que emeten aquests dispositius que inhibeix la secreció de melatonina, que és l'hormona que de forma natural ens indueix el son.
Doctor Pujol, que la gent posi la ràdio, no? Que és una bona companya per posar-se a dormir.
Sí, la veritat és que sí. Les persones que es desperten a mitjanit i que es queden al llit intentant dormir, els recomanem que facin el contrari, que surtin del llit, escoltin una mica la ràdio, prenguin una petita infusió i quan no tinc sensació de son que tornin a dormir. Per tant, la ràdio és una eina que utilitzem, sí senyor.
Ara quan el sentia fer doncs, aquestes suggerències no?, sobre què s'ha de fer les hores prèvies de posar-se dins el llit, m'ha recordat una mica el que tenim molt clar de l'hora del ritual que s'han de seguir per posar els nens petits a dormir, no? Posar-los en un estat de relaxació és el que hauríem d'imitar una mica.
Evidentment, sí, però al cap i a la fi els bons hàbits, no? Tant els alimentaris com els del son, com comentàvem abans, ja s'instauren de ben petits, no? Per això ha tingut tanta importància en la medicina del son doncs, l'aportació del doctor Estivill amb tot el que ell va estipular com a mesures per millorar el son dels nens que no podien dormir, no? Pues això una mica és aplicable també als grans.
Doctor, i què els diria a les persones que viuen en zones especialment sorolloses?
Bueno, el tema del soroll, de la calor, no? Que també és una de les peculiaritats de l'estiu, doncs són dels dos elements que ens dificulten el son, no? O sigui, el son saludable s'assoleix en condicions de foscor absoluta, d'absència de soroll i de temperatura adequada, coses que són difícils d'assolir a l'estiu, no? Perquè és quan deixem les finestres obertes per poder tindre una mica més de frescor, etc. Llavors, doncs, bueno, l'adaptació a les peculiaritats de l'estiu, doncs cadascú les ha de fer una mica, doncs, en la mesura del que el mitjà on està dormint, sigui, doncs, al seu domicili particular o en el lloc on va passar les vacances, doncs ha de mirar d'aguditzar l'enginy per veure com pot fer-ho, no? Sobre el soroll, la veritat és que una de les recomanacions, i és fàcil aquesta, és, bueno, a part d'intentar aïllar al màxim la font del soroll, doncs tancar finestres, portes, etc., doncs provar a utilitzar taps per les orelles. La primera nit pot ser una mica desagradable perquè tens la sensació que estàs sentint el funcionament del teu propi organisme, però bueno, és qüestió d'acostumar-s'hi i a la segona o tercera nit segurament les coses no seran tan difícils si utilitzem taps. La resta de coses, doncs utilitzar pijames que siguin molt lleugers o fins i tot dormir sense pijama, que tampoc passa res. I després, en quant al tema de la luminositat, doncs tampoc està malament, a part d'intentar al màxim mantenir l'habitació fosca, utilitzar algun tipus d'antifaç per dormir, que les primeres nits ens pot costar adaptar-nos-hi, però és qüestió de costum.
I és recomanable dormir amb aire condicionat o amb ventilador?
És ser recomanable sempre i quan el flux d'aire que emeten aquests dispositius estigui allunyat del nostre flux respiratori, no? Això, o sigui, mentre el flux d'aire vagi de forma indirecta, doncs, a la nostra gola i al nostre nas, o sigui, que l'orientem, doncs, a les capes superiors de l'habitació o el projectem cap a prop de la paret, és a dir, que no ens arribi directament al cap, per entendre'ns, no? Uh-huh. I sempre que sigui amb temperatura moderada, en el cas dels climatitzadors, doncs sempre intentar que no estiguin graduats a temperatures que siguin inferiors als 22-23 graus, no? Perquè per evitar la sensació de fred, pensem que el nostre cos, quan està dormint, disminueix també de temperatura, i això, si a més s'afegeix a una temperatura ambiental baixa, doncs pot produir problemes de refredament de l'organisme.
Doctor Pujol, doncs gràcies avui per aquestes explicacions aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres i espero que dormiu millor a partir de la propera nit.
Ho intentarem.
Gràcies, doctor.
Molt bé. Molt bé, a vosaltres. Bon dia.